Condis t'ofereix aquesta secció.
Com sempre, cada dia d'aquestes setmanes de confinament, Fermí Puig. Hola, Fermí, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Aguantant?
De cada dia, evidentment, però bé, bé, molt bé, en forma.
Val.
En forma i amb ganes d'explicar-vos aquesta recepta.
Val.
Jordi, que amb llibretes d'aquelles on les iaies apuntaven doncs, receptes que els havien explicat o que havien fet, a casa consta que com a mínim des dels anys 30 aquesta recepta ja rondava per allà i ha perviscut en el temps. I, de fet, el dia que em permetin obrir un restaurant la penso fer, de senzilla i bona que és. És pollastre. Pollastre amb ametlles.
Amb ametlles. És fàcil
sí.
O no? Ha de ser fàcil,
és cosa més, és que és tan fàcil i tan bona. La primera cosa que has de fer és tancar els ulls i veure com t'ha de quedar. I t'ha de quedar d'un color pràcticament blanc. Blanc bori. Vale? Sí. Entenem això des de bon principi. Tanqueu els ulls i mireu com m'ha de quedar al final per saber si m'ha quedat bé. Doncs mira, un pollastre anegat amb una salsa que ha de tenir un color blanquinós bori, per entendre'ns, eh? Molt bé. D'entrada, això. Per tant, no s'ha d'enrossir res. S'ha de posar tot en cru. És pràcticament un plat idíl·lic per la pilota a l'olla i per la manera que tenim de fer aquesta mena de cuina ràpida.
D'acord.
No és ràpida en el sentit del temps, però molt fàcil d'elaborar. De la següent manera, agafeu la cassola que vosaltres pretendeu fer servir. Per quatre persones agafeu una bona bestiola, un bon pollastre, amb el que és el coll, les carcasses, la carcanada, etc, etc. Feu una mica de brou de malalt. Perquè el necessitareu. Per tant, els quatre quartos posats al damunt de cinc o sis cebes tallades amb juliana dins d'una cassola i mitja cabeça d'alls. Un bon raig d'oli i res més. Tot amb cru. El pollastre, evidentment, salpebrat. Què fas amb això? Tapats. El primer de tot, la cassola tapada i posat a foc lent, a foc lent. Que vagi fent, que vagi fent. Quan això porta mitja horeta, més o menys, agafes dues llimones i li ratlles la pell.
D'acord.
Pesos, i aleshores, l'equivalent més o menys, tres quarts de litre, un litre, com un pot d'aquests de neto, per dir-ho de manera, doncs del brou de malalt que hagis fet. I tapes. No hi poses res més. Després te'n vas a veure la pel·lícula, que no sigui la irlandesa, pogués ser, i el Padrino tampoc.
Val, una cosa més curta, val, d'acord.
Va bé, vas. Per tant, quan el pollastre tu el toques i està força tendre, què has de fer? Has d'agafar el pollastre, posar-lo en una altra cassola i tot el que et queda a dins de la cassola ho passes per un colador xino al damunt del pollastre. Fins aquí ja dius, ja quasi ho tenim fet. Què hi falta? Hi falta la màgia. Hi falta la picada. Aleshores, tu has d'agafar per aquest pollastre per quatre persones 50 grams d'ametlla crua, una bona cullerada de farina i un decilitre d'oli d'oliva. Tot això amb el nostre estri preferit, en el mini primer, tot ben triturat, i ho tires a manera de picada perquè acabi de fer encara un xup-xup de 7, 8, 10 minutets més. És boníssim, extraordinari. Més fàcil no pot ser.
Val, perfecte, doncs ja queda aquí retratada. Ja està.
Queda clar, eh? Sí, sobretot, ja no us deixeu la pell de llimona.
Aviam, torna-la a fer en 30 segons, Fermí.
Un pollastre tallat a quartos, posat a dins una cassola amb 5 o 6 cebes tallades amb juliana i mitja cabeça d'alls, tot en cru. Un raig d'oli d'oliva. La pell de dues llimones ratllades. Quan porta ja més o menys mitja horeta que vagi fent a foc molt lent i tapat, tiri 3 quarts de litre, un litre d'un caldo d'aquests de malalt. I deixa el que vagi fent fins que el pollastre estigui ben estovat. Quan està ben estovat, canvies el pollastre de cassola i tot el que havies fet, tota la ceba i tot això, ho passes per un colador xino. I fas una picada amb passada pel pímer amb 50 grams d'ametlla crua, una bona cullerada de farina i un decilitre d'oli d'oliva. Que faci xup-xup 5, 6, 7, 8 minutets, 10 minuts i tens el plat acabat extraordinari.
Que bé. Coneixes el Nando?
Sí, home, de fa molts anys em vaig venar. I a més a més el segueixo de tant en tant, perquè jo tinc la meva filla que m'atabala sempre amb que faci vídeos i tot això, però jo no en sé. Jo m'agrada la ràdio i més o menys em faig entendre, però no sabria mai ni arribar a la sola de la sabata de les coses que fa el Nando, que fa molt bé. A més, amb una cuina extraordinària.
No, a més fa una cosa,
perdó.
Hola, Nando, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Bon dia. No, he quedat molt parat aquests dies, perquè, escolta'm, el confinament ha fet que tinguem més temps per estar a la cuina, òbviament. Molta gent s'ha anat a penjar a la xarxa receptes que algunes queden molt bé, però unes altres queden fetes un desastre. Però, clar, el que estem fent també és que el que està fent aquests dies en Nando és d'un altre nivell. Per si ens quedava algun dubte de les seves habilitats gastronòmiques, està fent una demostració a través del seu compte d'Instagram, que més val que no mireu les entrades amb gana, us acabareu fotent el menjar al mòbil, perquè, per exemple, ahir va fotre un pastís de formatge que tenia una impinta impressionant, i l'altre dia va agafar una bèstia tallada a trossos i va fer un costellà que vaig quedar esgarrotat. Escolteu-lo del pastís de formatge d'ahir.
El que no sap fer una tarta de formatge ja no és ningú, aquest món de Déu. Vale? Per tant, us donaré una recepta molt bona que triomfareu a casa. D'acord? Anem per fer-la. Mira, necessitarem un motllo d'aquests...
Aviam, Nando, quan hi vas decidir penjar les receptes a Instagram i posar-t'hi tu a explicar-ho?
Bueno, no, jo el compte d'Instagram meu ja sempre penjo moltes coses. Jo penjo quan ens arriba un producte bo, el restaurant, és a dir, som molt actius a les xarxes, és a dir, jo des de fa molt temps vaig pensar que les xarxes era una manera de comunicar que era molt bona i que no ho sé per què, però mai he sabut per què, però enganxo, m'entens? Doncs la gent els hi caig bé i la gent ens segueix, i la veritat és que fa goig quan veus que la gent ho segueix, fa les teves receptes, et demana moltes coses, tenim molts, molts, molts comentaris, molts més de lo normal que la gent té, i després això fa molt goig perquè la gent està quan ve a casa a dinar, que parlo amb ells, em diu, hòstia, doncs vaig provar de fer aquella recepta que vas fer, aquest producte, on te'l trobes, em demanen coses, jo els hi contesto, bueno, m'agrada. Si no m'agradés, jo penso que això de les xarxes socials, que tu fas un programa molt ben parit ara, si no t'agrada, no es pot... És una mica que deia el Fermí, o t'agrada o no t'agrada, o et fa il·lusió fer-ho o no ho faiguis, perquè després allà se't veu el plomero, si no.
Sí, ara parlaves del pastís de formatge, Nando, però vas penjar la recepta d'unes costelles de porc amb mel, que, hòstia, quan la vaig veure estava salivant. Escolta.
Ja. El porral de vinyó són tires de costella molt bones, que queden molt bones a la brasa, com vulguem. Les farem amb una mica de soja i mel, molt fàcil, perquè fora fa molt fred i no vull sortir fora avui, vale?
Aquí la pregunta que et puc fer tu, o puc fer-li amb el Fermí, per exemple, Fermí, tu com decideixes el plat que faràs cada dia? Si és un entrant, si és un segon, si és un postre?
De quan parles, ara?
Per la ràdio, sí.
Ah! Jo perquè a la vigília em treu del Ramos i m'apreta. Però no tinc mai res previst, ja ho sap, improvisem una miqueta, però a la vigília, la veritat és que jo crec que tant el Nando com jo, vulguis o no, qualsevol cuiner que porta molts anys amb això, doncs té, diguem-ne, un bagatge i una experiència de moltíssimes receptes. Es tracta de veure sempre, en el cas nostre a la ràdio, la que tu saps més o menys que la gent s'atrevirà a fer casa. I a vegades m'atura, per això m'agrada tant el Nando. L'altre dia justament li veia fer uns macarrons de bandera allà. Dic m'agrada perquè tu saps que ja no t'has de plantejar si l'ingredient que et proposa l'hauràs de buscar a la quinta porta, saps què vull dir-te? Per tant, ell quan explica les receptes, les explica perquè la gent sincerament les pugui fer casa. I amb la mateixa sinceritat procuro fer-ho jo.
Nando?
Sí, no, és així. És a dir, bueno, primer vaig tenir un problema. Jo, quan vam tancar 6 restaurants a la vegada. És a dir, vam tancar dissabte, fa uns quants dies ja, vam haver de tancar sense tenir la previsió de tancar, no? És a dir, volíem tancar dilluns o dimarts, perquè ja havíem fet el cop de cap que s'havia de tancar, vam pensar que el millor era tancar, quedar-nos a casa, i tots fer bondat, i que si com més ràpid passi això millor. Però clar, teníem molt menjar a la nevera, molt menjar fresc, teníem aquella costella que vaig fer ahir, que després vaig fer una escalopa, que tu, com que vas a dormir...
No, ja l'he vist, però allò és una escalopa, allò és un poni. Hosti,
bueno, això segurament que el Fermí n'ha menjat, això a Milán, varen fa l'orella d'elefant, que diuen que agafen un entrecot, el parteixen, jo ja l'havia desossat, per tant, no hi podia deixar l'os, però hi deixen l'os i posen ametlla, o vaig anar a menjar amb un 3 estrelles a Milán, que era increïble, i ahir ho vaig voler imitar, però vaig fotre un merder a casa de Déu, eh? No em pots imaginar. Vaig començar a picar amb l'espàtula i allò no és... No. I havia d'haver posat un paper per afinat a sota, l'únic que jo encara em vaig aprenent, perquè, clar, perquè corri l'escalopa, quan l'has de picar, amb un paper d'aquests de carnisseria engraçat, corre més, es fa més... I jo no ho vaig fer-ho, i ho vaig fer sobre la fusta, i se'm quedava allà el greix, allà, quiet, i anava picant, anava picant.
Perdona, que t'ha allat perquè has dit... Mentre explicaves això... Deies que vas tenir un problema, deies? Perdona, o ho entes malament? No, no ho entes malament, suposo.
Bueno, no, sí, sí, t'estava explicant que, clar, com que tenia tant menjar al restaurant,
això.
Què passa? Ens els vam repartir amb els treballadors i amb la gent de casa, saps? Ens els vam repartir, però hi havia molt, que no ens vam poder repartir. S'esclar, vam tinguer... Totes les receptes que al principi feia són receptes que jo ja tenia. I per sort meva havia matat un porc a casa amb un meu amic, que cada any matem un parell de porcs, havíem matat dos porcs que un feia 240 quilos. Jo em havia quedat el llom, em havia quedat la costella, el secret, em havia quedat la cansalada del coll, saps? I per això tantes receptes amb aquesta famosa cansalada del coll i amb aquesta famosa cansalada, amb aquesta panxeta que jo tenia, no? Tots els dies no vaig poder decidir molt. Ara sí que ja vaig a comprar... pensant en què faré. Vull, per exemple, vull fer un fricandó de vedella perquè la gent m'ha demanat fricandó.
Hombre.
I farem un fricandó de vedella ben bo, no? Però ja he anat a comprar, doncs, una culata, vale, i avui la faré. Però passa com el Fermí, que a mi tant més. A vegades hasta va molt bé que ens recordin les idees. Hi ha gent que ens demana, doncs, hosta, per què no fem una leche frita? Per què no fem una crema catalana? Per què no em fas això? Per què no fan bacallà grande colloni? M'ho invento, eh? És a dir, com que sabem fer moltes coses perquè només hem fet que això a la nostra vida, doncs ens poden demanar el que vulguem que ens en sortim.
Per cert, ara parlaves del tancament de restaurants. Parlem molt poc de la restauració i el que volem fer tots quan sortim del confinament és anar a sopar fora, és anar a dinar fora, perquè ja hem dinat i sopat prou dies fora. Clar, la pregunta és, aviam, començo per tu, Fermí, perquè també hem de parlar de tota aquesta gent que ens heu fet durant tants anys tants favors, tan feliços, que és donant-nos de menjar i donant-nos de menjar bé. I la pregunta és, Fermí, com sortireu d'aquesta situació? Si veieu que podreu tenir un efecte rebot, què en penses tu, Fermí? Després el Nando, Fermí.
Mira, 50 anys enrere et diria anant a les esglésies i posant siguis, Sant Pancràs, saps què vull dir-te? Ara la situació serà molt complexa, les coses com són. Primera, arribar a aquest punt... que somiem tots de poder tornar, això que en diuen, a socialitzar, per tant, per la part nostra, a tornar a obrir els restaurants. Poder tornar a obrir, d'entrada, per exemple, depèn de moltes coses, i jo veig que n'hi ha una que pràcticament no es parla, si em permeteu de dir.
Sí.
Què passa amb els lloguers comercials? Ho trobo escandalós que realment això no es posi sobre la taula, que el govern de Madrid encara no hi hagi entrat, perquè per qui pot plorar la criatura? És a dir, a totes les ciutats catalanes, espanyoles... La majoria de comerços, siguin sabateries, siguin botigues de roba, siguin merceries, siguin bars, siguin restaurants, pràcticament tenen els seus locals llogats. El lloguer d'un local s'estableix per poder-ne fer ús, evidentment. Si tu no en pots fer ús per una força major claríssima com és aquest cas, si el llogater es veu obligat a mantindre i a seguir pagant aquests lloguers... Això que tu m'estàs dient de com veus el futur, després jo et diria que el volia negríssim fins que això no s'arregli. Després, quan vas llegint que tothom parla que això serà esglaonat, com canviarà el que és l'entrada en un restaurant? Clar, en aquests moments, si tu m'expliques a mi que nosaltres haurem de tenir un senyor amb un termòmetre prenent la temperatura dels clients i els clients hauran d'entrar amb mascaretes, la veritat és que això és l'antítesi de lo que és un restaurant i em faria patir aquest escenari. Em faria patir i m'esgarrifaria, realment. Jo espero que aquest no sigui, de la mateixa manera que, sent realistes, tots hem d'entendre que això no serà un retorn a los felices años 20, i que, per tant, patirem, intentarem trobar la complicitat dels nostres clients sempre i intentarem fer, com sempre hem fet, que sigui un espai acollidor i un espai d'hospitalitat.
Ja, ara vaig amb el... Hi ha una cosa que, de totes maneres, tant en restaurants del Fermí, el restaurant del Fermí com els restaurants del Nando, tenen en positiu, que és que, per exemple, hi haurà un problema, que hi haurà aquells restaurants que moltes vegades dinàvem uns a sorbar dels altres, que això segurament s'haurà acabat, com a mínim, temporalment, amb la qual cosa voldrà dir que els restaurants amples, com és el restaurant del Fermí, o els restaurants del Nando, això també ajudarà a que, com a mínim, podem dinar amb aquesta distància, que segurament se'n reclamarà. Segurament, perquè no ho sabem exactament. Què penses tu, Nando?
Bueno, tinc molts dubtes. La veritat que nosaltres avui tenim molts restaurants i tenim molta gent treballant, eh? Tenim un equip, una família molt gran que treballa amb això. Estem cada dia rumiant en com ho farem. Tenim tres restaurants a Singapur, que a Singapur ja ens porten uns dies a l'avançada. Allà no van tancar perquè allà la gent va fer cas, la gent fa cas del govern. El govern és l'empresa més preparada que hi ha a tot el país. Per tant, el que diuen, la gent s'ho creu i la gent ho fa. Hi ha molt pocs, hi ha, em sembla, 600 casos només a Singapur i no han tancat res, no? Però sí que en comptes de penjar a l'Instagram doncs, el producte que ens ha arribat avui o el que estem guisant avui, pengem que estem doncs desinfectant el dematí, pengem que tot està impecable, pengem com treballem de nens, hem reduït la meitat de les places, és a dir, això que deies ara tu, és a dir, que els restaurants han d'haver-hi espai entre taula i taula, per tant, nosaltres al petit comitè ja haurem de treure la meitat de taules o una part important de les taules.
Del petit comitè, és veritat, clar, que és més petit.
És a dir, clar, ens haurem d'adaptar, no ho sabem. Nosaltres estem rumiant tot l'equip, diguem-ne, intern, de casa, diguem, en diem el Consell Motor o el nucli dur de casa, ens estem fent vídeos, estem mirant el que està fent tothom a fora d'aquí, els que ens porten una mica d'avantatge, per adelantar-nos una mica la jugada de què serà, però ja estem fent plans nous de com canviar les taules, de com moure, de com adelantar-nos una mica la jugada, que sobretot el client, quan entri per la porta, se senti segur, sobretot. Se senti segur amb la qualitat alimentària que li donarem, sobretot amb la seguretat alimentària que li donarem, no? Uh-huh. No ho sé, serà estrany, és estrany, em sap greu.
Avui el Fermí ens ha fet un pollastre amb ametlles, avui el Nando farà, a través del seu compte d'Instagram, un fricandó. Estarem molt pendents, com sempre. Una abraçada molt forta, Nando, molts ànims, de debò, molts
moltes
ànims.
Gràcies, que us escolto sempre, i sempre ens feu passar un dematí molt agradable, i moltes gràcies per donar-me tanta informació i fer aquest programa que feu, que és l'hòstia.
Per cert, deixa'm dir moltes gràcies, estimat Nando. Deixa'm dir una cosa que fa uns moments, crec que va ser, sí, no, crec, no, segur, estic buscant-ho ara, Arnau, hola, bon dia.
Ep, què tal, bon dia.
L'Arnau Tordera, oi que vas penjar... crec recordar el marge de lo de la Will Survive, que em sembla meravellós. Això m'ha semblat ja bestial, que és que la Glòria Gaynor, que forma part de la nostra banda sonora de la nostra vida, hagi fet un like amb un tuit respecte al secret de l'èxit que vas fer de la setmana passada de la Will Survive, que això és magnífic. Però crec que també va recomanar aquest compte d'Instagram del Nando, no?
I tant. De fet, sóc un admirador de la seva cuina i la veritat és que deia precisament que això, que malgrat la circumstància que ens aborda actualment, doncs una de les coses bones que ha tingut ha estat poder contemplar en Nando sense cap mena de barrera i veure la seva capacitat creativa a la cuina amb tota naturalitat. És fantàstic, i tant que sí.
Efectivament. Moltes gràcies, Nando. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Gràcies, Fermí. Demà més, eh?
Salut, fins demà, Jordi.
Fins demà, que vagi bé. Fermí Puig i Nando Joan, junts aquí dels mestres de la cuina dels fogons aquí al Món a RAC1. D'aquí uns moments, Arnau Tordera, Jordi Beltran, Guille, Milky Way, aquí al Món a RAC1. La música fins les 12.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.